Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Avancen les converses entre la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell en relació a la futura residència per a gent gran del Sud. És un dels temes que han abordat aquest matí durant una visita institucional al consistori el conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, i l'alcaldessa Marta Farrés. La residència del Sud mai ha arribat a bon port, malgrat la necessitat de la ciutat de disposar de places públiques en aquestes residències. Així mateix ho ha admès el conseller El Homrani.
És claríssim el compromís de poder tenir més places públiques de residència i trobar en aquest sentit com ho fem. I en aquest sentit, treballar conjuntament i donar respostes als veïns i veïnes de Sabadell. Quan donem respostes als veïns i veïnes de Sabadell, estem donant resposta als ciutadans i les ciutadanes del país, que és la nostra responsabilitat de tots i de totes.
Durant la visita del conseller d'Afers Socials també s'ha informat que més de 3.000 famílies sabadellenques han rebut un dels ajuts d'urgència que el departament va engegar durant els mesos més durs de la pandèmia. És divendres 2 d'octubre. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Petició de 3 anys de presó i 6 d'inhabilitació per a Paco Fernández, exgerent dels consorcis de residus, turisme i ocupació del Vallès Occidental.
És l'acord al qual han arribat el Consell Comarcal, acusació particular, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular i la Fiscalia. Fernández, qui va reconèixer els fets, està acusat dels delictes continuats de malversació de cabdals públics i falsedat documental. La condemna encara no s'ha fet efectiva i l'haurà de confirmar el jurat popular que havia de jutjar Fernández en un inici.
Les migues aterren aquest dissabte a Sabadell.
El principal serà l'escenari d'excepció per a l'actuació del Quartet de Flamenc. La formació en plena gira mundial dia, l'anomenada Empatia, farà parada a Sabadell per presentar el seu nou espectacle. El concert és a les 9.
Aleix Coc podria ser la gran novetat a la convocatòria del Centre d'Esport Sabadell per rebre diumenge l'Espanyol.
El tècnic Antonio Hidalgo ha avançat en roda de premsa que el central tarragoní ha escurçat els terminis a la seva recuperació i estarà a la seva disposició per enfrontar-se al conjunt perico. El de Canovelles també ha confirmat la tornada del capità Àngel Martínez i Adri Cuevas, una informació que us ampliarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Molt pendents de l'evolució meteorològica de cara al cap de setmana, sembla que ens esperen pluges i baixada de temperatures. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. El front que està travessant Catalunya aquesta tarda continuarà deixant pluja a bona part del país. Si bé a partir de mitja tarda s'anirà restringint el Pirineu i el Prepirineu, sobretot el sector occidental, que és on les precipitacions poden ser més abundants. La temperatura ha d'anar baixant, l'ambient serà de plena tardor, i també baixarà la cota de neu, que aquesta tarda se situarà al voltant dels 1.600 o 1.700 metres. Atenció al vent, que s'ha d'anar enfortint en les properes hores i que pot bufar amb cops molt forts a qualsevol punt del país, però sobretot al litoral, també a zones elevades del prelitoral, a l'altiplà central i cap als cims del Pirineu. De cara al cap de setmana, esperem un temps una miqueta més assolellat, com a mínim a la costa, sobretot de Barcelona i de Girona. En canvi, a la resta, encara força núvols, amb ruixats que poden afectar el Pirineu i Prepirineu, sobretot el sector occidental, i també demà al matí algun ruixat a altres punts de l'oest del país. El vent encara bufarà amb força, sobretot demà dissabte, i la temperatura, doncs, fresqueta. De fet, aquest cap de setmana com a molt arribarem fins als 20, 21 o 22 graus a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara us hem d'explicar que a conseqüència d'un accident, la C-33, a Montcada i Reixac, només hi ha un carril obert al trànsit i una cua de fins a 2 quilòmetres. També a conseqüència d'un accident a la P-7 a Maçanet de la Selva, només hi ha un carril obert en sentit Barcelona i també cues de més de 2 quilòmetres. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs primer de tot, hem d'advertir als usuaris de Rodalies que els trens de la R4 circulen en retards que poden superar els 30 minuts entre Sant Sadurní d'Anoia i Sant Vicenç de Calders per una incidència en les instal·lacions. També demores a la R2, en aquest cas de 15 minuts, per treballs d'infraestructura a l'estació Barcelona Sants. I sense deixar Rodalies, recordar que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. La resta de transport públic circula en aquests moments a normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I finalment recordar que el servei de metro, ferrocarrils de Generalitat i tram finalitza tots els dies de la setmana a les 12 de la nit. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bon cap de setmana. Passen 5 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina més de 582.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell del Pla de Xoc per l'ocupació Covid. Més de 3.000 famílies de la ciutat han rebut un dels ajuts d'urgència que va posar en marxa precisament el Departament durant els mesos més durs de la pandèmia. El conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, ha visitat aquest matí la ciutat i una trobada, Elena, que ha servit per avançar en diversos fronts.
Després que el conseller firmés el llibre d'honor de l'Ajuntament, el primer, que ho fa després del confinament, l'alcaldessa Marta Ferrés ha revelat també un tema cabdal a les converses que han mantingut.
Contents que hagi vingut finalment el conseller El Homrani. Sabeu que era una reunió que teníem pendents de feia molt de temps a la ciutat. Tenim un tema, diguem, estrella en la ciutat de Sabadell, que és el tema de les places públiques de residència de gent gran. A més, avui ho dèiem quan tenia l'oportunitat d'estar amb ella i sabeu que va ser el Dia Internacional de les Persones Grans i, per tant, no podia ser més adient. No? Avui hem començat a parlar d'aquesta residència que necessitem tant a la ciutat i espero que aquestes converses que continuen, perquè portem, com us deia, és un debat llarg que portem a la ciutat, que arribin a bon port.
La conselleria treballa amb el govern local per tenir més places públiques a la ciutat. Pel que fa a l'ocupació, Treball inverteix 103.000 euros per a un pla de reactivació socioeconòmica i 479.000 euros per a la contractació de 33 persones aturades a través d'una línia extraordinària del programa Treball i Formació del SOC. Shakir El Homrani anomena l'aposta del departament en aquest sentit.
L'aposta del departament és molt clara. Polítiques bottom-up, concertació territorial. Sabeu que s'ha aprovat aquella assignatura pendent des del 2015 del Decret d'Estratègies Territorials del SOC, que ens ha de permetre, sempre amb aquesta capacitat que és absolutament obligatòria i necessària, d'alinear administracions locals, agents socials i econòmics en el territori, poder tenir l'estratègia pròpia i poder dissenyar les polítiques des de baix cap a dalt.
El Homrani també ha visitat aquest matí l'escola de formació del Gremi de Flaquers de Barcelona.
I precisament parlem també d'ocupació perquè hi ha hagut una baixada de l'atur a Sabadell durant el mes de setembre. La xifra actual de persones inscrites al SOC és de 14.939, el que suposa que 256 persones han trobat feina durant l'últim mes a la ciutat.
Tot i que les dades d'aquest mes de setembre són positives si les comparem amb les de l'agost, si les comparem amb les del setembre de l'any passat es pot comprovar clarament l'impacte del coronavirus i el confinament. Més de 2.000 persones més estan inscrites ara a l'atur si ho comparem amb fa un any. Al conjunt del Vallès, l'atur també s'ha reduït. Més de 1.400 persones han trobat feina aquest mes de setembre i l'atur i la taxa de l'atur se situa al 13,89%. A Catalunya, l'atur registrat també baixa en 2.441 persones respecte al mes anterior, xifra que representa un descens de mig punt respecte a aquest mes anterior. Des del govern de la Generalitat afirmen que aquestes dades són bones, però defensen que és un miratge. Josep Ginesta és secretari de Treball.
La reducció de l'atur del mes de setembre és positiva, però que ens correspon, tenim la responsabilitat de fer l'exercici de realisme de que aquesta caiguda de l'atur al mes de setembre s'explica per una mala temporada d'estiu, una mala temporada turística.
Com a nota positiva, Ginesta ha celebrat que durant el mes de setembre continuessin les reactivacions del ERTO i el total d'afectats hagi caigut un 13,9% en un mes.
Continuem endavant perquè mica en mica es van desacallant alguns dels projectes pendents al barri de Cal Llong. Fa uns dies coneixíem que abans del Nadal, si no hi havia cap entrebanc més, començarien les obres de construcció de l'escola Virolet. Doncs bé, avui us podem explicar que els treballs per aixecar el futur CAP Cal Llong ja estan en marxa. El Departament de Salut ho ha confirmat a Ràdio Sabadell. Des de l'Ajuntament, però, especificant que ja s'han acabat les prospeccions arqueològiques i que s'han presentat els resultats a la Generalitat, que els han de validar. A més, l'empresa adjudicatària concessionària de les obres del CAP estaria retirant les terres tal com es va acordar. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Després que hagin finalitzat les prospeccions arqueològiques en els terrenys on s'han d'ubicar, situats al número 522 de la Ronda Europa, ja s'han extret les terres i, per tant, les màquines ja poden començar a treballar. Segons el calendari previst, les obres s'allargaran durant 18 mesos i, per tant, si no hi ha cap endarreriment més, l'ambulatori hauria d'estar operatiu a partir del primer semestre de 2022. Precisament aquesta mateixa setmana, en una entrevista al programa El Matí, els veïns de Can Llong asseguraven haver vist els primers moviments del solar i celebraven l'inici dels treballs. Ara bé, també es mostraven un punt crítics perquè consideren que l'equipament neix amb algunes mancances d'espai i d'aparcament. Tània Cauveres, presidenta de la Unió Veïnal de Can Llong.
Hem fet llistes, vull dir, la gent s'ha d'apuntar, hem de tenir el nom i el telèfon de totes les persones que vindran.
No era aquesta la Tània Cauvera. Els treballs del CAP Can Llong estan pressupostats al voltant dels 2 milions d'euros.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Demanen 3 anys de presó i 6 d'inhabilitació per a Paco Fernández, exgerent dels Consorcis de Turisme, Residus i Ocupació de la Comarca. S'investigava Paco Fernández en el marc de la peça 25 del cas Mercuri pels delictes continuats de malversació de cabdals públics i falsificació documental. La petició és fruit d'un acord a 3 bandes entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l'acusació particular, Sabadell Lliure de Corrupció, en aquest cas l'acusació popular, i també la Fiscalia.
En el seu moment, Paco Fernández va admetre els fets i es va comprometre a retornar els diners gastats amb la targeta corporativa del Consell, una quantitat al voltant dels 33.000 euros i que, segons l'acord, haurà d'abonar. A més, segons el pacte, també haurà de pagar una multa de 6 mesos i fer feines en benefici de la comunitat. L'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i regidor d'Esquerra a l'Ajuntament, Raúl García Barroso, ha explicat que la sentència encara no és ferma, però confia en l'ingrés a presó de Fernández.
El segon escenari és veure què passa amb aquests 3 anys i recalco, i vull subratllar, que demanarem que aquesta pena es compleixi. Demanarem que aquests 3 anys de condemna es portin a terme. O sigui, exigirem la seva ingrés en presó.
L'anunci de l'acord arriba després d'una setmana d'informacions creuades sobre quina era la postura del Consell Comarcal en relació a la petició de condemna per Paco Fernández. Segons Barroso, inicialment, l'ens supramunicipal en demanava la suspensió, però finalment, diu el lletrat, hauria canviat de criteri. En qualsevol cas, en els pròxims mesos s'haurà de celebrar una vista on intervindran totes les parts i el jurat haurà de ratificar o no la proposta de condemna. Raúl García Barroso confia que la resolució sigui ferma al llarg d'aquest 2020.
En política, la Crida per Sabadell portarà una moció al ple perquè el govern local protegeixi més i millor els entorns escolars de la ciutat. Els anticapitalistes consideren que els talls puntuals de trànsit que es fan durant les entrades i sortides de les escoles són insuficients. Per això proposen crear un espai de treball amb les AMPAs, executar el projecte del programa Construint Ciutats sobre camins escolars segurs i també més mesures d'urbanisme tàctic per fer més amables els accessos als centres educatius amb mitjans sostenibles.
Per altra banda, la Crida i Esquerra portaran al ple d'octubre una moció que l'anterior sessió va quedar sobre la taula. En la línia de la llei aprovada al Parlament per regular el preu del lloguer, l'objectiu de la moció a l'Ajuntament és que es preparin mesures per controlar que la llei s'aplica a la ciutat. Nani Valero és la portaveu del grup.
Que l'Ajuntament prengui un paper actiu en la seva feina fiscalitzadora de compliment d'aquesta llei, que impliqui els agents socials, privats i públics en aquest control i seguiment d'aquesta aplicació.
La Crida també ha criticat el que qualifiquen com a manca de transparència de l'executiu local. Asseguren que els costa molt accedir als expedients que demanen i que això es posa en risc la tasca fiscalitzadora que ha de fer l'oposició.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Andy Down Sabadell ha hagut de prescindir aquest any dels 2 pisos de formació per fomentar l'autonomia dels usuaris de l'entitat. Així ho ha confirmat la presidenta d'Andy, Dolors Pallàs, en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora. Pallàs ha justificat la decisió per evitar els contagis i gairebé a petició de les mateixes famílies que havien traslladat una certa por davant la continuïtat del programa.
Has d'intentar que els grups siguin el més concrets possible, no? Que una persona no es relacioni amb 5 grups diferents, perquè si aquesta persona agafa el Covid, vol dir que hi ha d'haver un confinament de 5 grups. Uh-huh. Llavors, els pares tenien por i perquè era un projecte on, clar, es trobaven 3 joves per fer, no, amb les persones de suport, va fer por a les famílies.
Aquest, però, no és l'únic entrebanc que la crisi de la Covid-19 ha posat a Andy Down Sabadell.
Així és, perquè també han hagut de contractar més personal per reduir el nombre de participants en els diferents projectes que tenen en marxa. A més, Andy Down també ha hagut de fer una aportació extra superior als 20.000 euros per intensificar la neteja de tots els espais de l'entitat. De moment, però, segons Dolors Pallàs, això no els ha suposat un trasbals econòmic, perquè ara estan gestionant les subvencions de 2019. Ara bé, ha expressat els seus dubtes sobre què passarà amb les ajudes d'aquest any i el que ve. Confia que les administracions mantindran el seu compromís amb les entitats del tercer sector, però admet que les aportacions que els arribaven d'empreses privades podrien desaparèixer. Per cert, Candidat un Sabadell ha recuperat aquesta setmana l'espai Xics per Xics, la botiga solidària que té l'entitat al carrer Alemanya.
I ara marxem fins a la Creu de Barberà, que no es quedarà aquest 2020 sense la seva festa major. L'Associació de Veïns ha preparat un programa d'actes modest, però que suposa tot un revulsiu pel barri. De fet, han batejat la celebració, es titula Animem el barri i arriba aquest cap de setmana.
Els actes començaran dissabte a les 12 del migdia amb un homenatge a les víctimes de la pandèmia al centre cívic de la plaça Castelau. La resta d'actes se celebraran a l'escola de la Romànica, com la cantada de veneres prevista a les 5 de la tarda de dissabte o el posterior concert de Music Machine a 8:15. Encarnació en Circuns, tresorera de l'entitat veïnal, explica com se seguiran les mesures de seguretat.
Hem fet llistes, vull dir, la gent s'ha d'apuntar, hem de tenir el nom i el telèfon de totes les persones que vindran, no hi haurà ni l'aforament que ens han donat, sinó doncs que totes les distàncies, tot ho tindrem molt ben senyalitzat, des de mascareta, gel, els punts d'entrada, sortir, tot això ho tenim molt clar. Llavors, entre un espectacle i l'altre, es netejaran cadires, es netejarà tot.
Per aquest diumenge hi ha prevista una sessió de contacontes a les 11 del matí, la Tuna Sabadellense a la 1 i a 8:15 Valltronera amb l'Orquestra Clam. El fi de festa el posaran les Bruixes del Nord a 9:15 de la nit.
Afegim alguns apunts més. Fins a 11 empreses vallesanes estan treballant per rebre un dels distintius Biosfer que premien les empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat.
Són 6 empreses més que l'any passat i el 2021 la xifra podria pujar fins a les 37. La finalitat principal del distintiu Compromís amb la sostenibilitat Biosfer és implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. Ara bé, com explica la tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Eva Chica, els objectius van més enllà del respecte pel medi ambient. Són declaracions al programa Al Matí.
La sostenibilitat no s'entén només com la protecció del medi ambient, sinó que també estem parlant de cultura, estem parlant de condicions laborals, d'equitat de gènere, del retorn tant social com econòmic que hi ha en el territori. I això és el compromís per la sostenibilitat, Biosfer.
Aquest reconeixement l'entrega la Diputació de Barcelona, però que es gestiona des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, organisme que ofereix assessorament i formació als empresaris interessats. A Sabadell tenen aquest distintiu l'Espai Natura i l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, així com l'Alberg de Sant Oleguer.
El judici oral per la violació múltiple de Sabadell podria començar de manera imminent.
Segons avança el diari de Sabadell, un total de 5 homes seran jutjats per l'agressió sexual a una jove de 18 anys. Els 5 homes estarien acusats d'haver perpetrat o bé facilitat la violació de la noia sabadellenca la matinada del 3 de febrer del 2019 en una sucursal bancària ocupada a la carretera de Terrassa.
L'empresa Verdac, una companyia digital del sector de la salut i assistencial, ha rebut el guardó del primer premi a la millor empresa en el marc del Cafè Aventura 8è Fòrum d'Emprenedoria de Sabadell.
En concret, el reconeixement s'ha produït per la creació d'un dispensador intel·ligent de pastilles per a les persones que han de prendre medicació. Roger Guasch, CEO de l'empresa, afirma que aquest projecte va néixer d'una experiència molt personal. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ara ja farà cosa de 3 anys, a la meva mare li van diagnosticar Alzheimer en un estadi molt, molt inicial i tot i que doncs bé, estava bé i per tant encara era molt autònoma, doncs vam començar a veure que teníem problemes a l'hora d'organitzar les pastilles que s'havia de prendre, algunes eren compatibles amb les altres i per tant això ens va començar a crear una miqueta de por, no?, i de desconfiança, fins que també vam arribar a un moment en què doncs, em trucava potser a les 10 de la nit preguntant-me si s'havia pres les pastilles aquelles abans d'anar a dormir, que són bastant fortes.
El mateix Guasch ha afirmat que rebre aquest guardó és tot un reconeixement a la startup i també una empenta per seguir treballant.
I ara anem a la plana cultural de la jornada perquè Sabadell incorporarà el Lleó de Sabadell al Bestiari de la ciutat a partir del dissabte 31 d'octubre.
És la data per la festa de presentació que l'associació en Cultura t'ha escollit per donar-lo a conèixer. David Hidalgo, vocal de l'associació, diu que calia una figura d'aquest estil a la ciutat.
És una mancança que hi havia a Sabadell. No hi havia encara cap figura d'aquest estil, d'aquestes protocolàries i solemnes. El que passa que, bueno, ja ha començat el rumor de que, bueno, comencem amb el Lleó i ja sabem que altres entitats també estan treballant amb el tema de fer altres figures.
Hi ha en projecte una àliga i altres bèsties per la ciutat. La figura protocolària té un caràcter representatiu i per això ha d'anar a una posició determinada i conforma un reglament. El lleó és realista, coronat i intenta mostrar la força de l'animal. S'hi ha estat treballant més d'un any. Tindrà entre 8 i 10 portadors. L'estrena serà al Pati de l'Estruc amb els seus padrins Pilar Mangol i Xavier Cordomí i tres figures del bestiari com són l'àliga i el lleó de Barcelona i la mulassa de Falset.
I tornen les activitats sardanistes de Sabadell però només en format de concert.
Les ballades hauran d'esperar, ja que implica tenir contacte amb les mans. El calendari propi de Sabadell Sardanista, però, encara trigarà 3 setmanes més, ho explica el programa El Cafè de la Ràdio, el seu president Francesc Manaut.
Ballar encara no, perquè evidentment ballar has de tenir un contacte amb les mans, t'has de donar les mans, que és la base de ballar sardanes, i això de moment no es pot fer. Per tant, ens haurem de conformar amb escoltar-les.
El Procicat ja ha de dir la seva, però l'Ajuntament és qui té l'última paraula per autoritzar-ho. Manaut diu que en algunes poblacions de Catalunya ja s'han fet ballades agafats de la mà.
Propostes culturals.
El dissabte, a 6:45 de la tarda, es presentarà el vídeo Sabadell Diversa, una mostra audiovisual de la varietat de persones que viuen a la ciutat. L'acte s'inclou en el programa d'activitats del Mescla 2020 i l'accés serà només amb invitació. El lloc escollit és l'espai Àgora de Sabadell, al carrer de Sol i Pedrís, número 93. El Teatre Sant Vicenç comença la nova temporada aquest cap de setmana amb el musical No sé què vull ser, una obra amb cançons de Lady Gaga, com la que escoltem, o de Bruno Mars. També hi escoltareu les versions adaptades d'Ariana Grande, Ed Sheeran i altres. Ho faran el dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Jordi Cascales, president del Teatre Sant Vicenç, us anima a consumir cultura, eh?
Us animo a consumir teatre, a consumir música, a consumir, en definitiva, totes les arts, perquè això és la cultura i la societat també necessita cultura. Sense cultura no som res.
El pintor sabadellenc Alfons Borrell exposa a la ciutat que el va veure créixer. El barri de Covadonga i l'Acadèmia Belles Arts mostren treballs de l'artista per qui la pintura consisteix en impulsos emocionals i d'estat d'ànim. De tendència abstracta, en les seves últimes obres treballa la fugida del color de la taca. Diu que li agradaria ser ell mateix pintura.
Si t'imagines tu que el mar sigui una mena de cubell, una mena d'espai en el qual aquella aigua és color, és tint, blau, ultramar, si tu per aquelles coses fiquessis dins del mar i sortissis de color tenyit de blau, no? Vol dir que el color és invasor. Si tu passes per no sé, la Mata de València, que és una mena de veig allà dalt del Pirineu, tens la sensació que et tornes verd.
Borrell defuig l'apel·latiu de Rothko català, perquè troba que ell i el pintor Lató no han fet coses similars. Afanyeu-vos, que això s'acaba aquest divendres. I demà dissabte, 3 d'octubre, tindrà lloc la 15a edició del certamen coreogràfic de Sabadell, impulsat per l'associació Petit Món i organitzat també per l'Estruc, tot i que es farà al Teatre de la Faràndula. A les 7 de la tarda, allò a l'engròs, eh? L'objectiu del concurs és descobrir nous talents de la dansa i alhora acostar la contemporània al públic. Enguany s'han quadruplicat les propostes rebudes respecte a l'any passat. A més, els imports econòmics del primer, segon i tercer premi s'han doblat, cosa que representa un suport més que rellevant a la creació coreogràfica.
Radio Sabadell. Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues, moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem a Catalunya i en clau electoral perquè el president del Parlament, Roger Torrent, ha situat les eleccions a la Generalitat el 14 de febrer si no hi ha cap candidat.
La vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha lamentat que Esquerra no els ho hagi comunicat abans de fer-ho públic. Tot i això, Artadi ha reconegut que sabien que les dates ballaven entre la primera i la segona setmana de febrer perquè els republicans volen anar a les eleccions quan abans millor.
I a tot això, Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, insisteix en presentar-se a les eleccions catalanes fent pinya amb socialistes i populars.
El PSC s'hi nega, però la líder de Ciutadans confia que encara hi ha temps per fer-los canviar d'opinió. Arrimadas defensa que si es presenten per separat perdran molts vots constitucionalistes.
I a Madrid, el govern regional ha presentat un recurs davant de l'Audiència Nacional contra les mesures decretades pel govern espanyol i ha demanat mesures cautelars per no aplicar-les. Són les mesures impulsades des del Ministeri de Sanitat per frenar l'avanç de la Covid-19 en aquesta comunitat. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, ha criticat el govern de Pedro Sánchez perquè diu no ha enviat ni un sol agent dels que va prometre per ajudar amb les mesures de control a la comunitat de Madrid. També el Tribunal Superior de Justícia madrilenya ha ratificat l'ampliació de les restriccions en 8 noves àrees sanitàries de la comunitat. USTEC i Comissions Obreres no estan d'acord en fer vaga estudiantil el 9 i el 15 d'octubre, però reconeixen que el curs no ha començat bé.
La Comissió General del Treball i el Sindicat de Professors de Secundària van començar una aturada de les classes el 9 i 15 d'octubre. Els sindicats majoritaris, però, proposen fer-la més endavant. El portaveu de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, Manuel Pulidó, diu que no és bona idea.
Per Comissions Obreres, una vaga no és una finalitat, sinó que és un mitjà, una eina per poder aconseguir un objectiu. El nostre objectiu continua sent el mateix i és el mateix que el que pot haver-hi a la plataforma reivindicativa d'aquests sindicats, perquè és el que tenim de forma unitària, però considerem que ara mateix, en aquests moments, no seria la millor opció de lluita per aconseguir l'objectiu.
I nou brot de coronavirus amb 82 positius en una residència de Segur de Calafell. La Fundació Privada Santa Tecla s'encarregarà ara de dotar el centre de personal necessari per abordar la situació. I als Estats Units, Donald Trump finalment ha donat positiu en coronavirus.
Sí, el president ha informat a través de les xarxes socials que ell i la seva dona tenen coronavirus. En una piulada, Trump ha explicat que ja s'han posat en quarantena per tal d'iniciar la recuperació i ha afegit que ho superaran junts. El positiu de coronavirus de Trump arriba en plena campanya electoral per les presidencials dels Estats Units.
La contraportada.
El quartet flamenc de les Migues actua aquest dissabte a Sabadell.
Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón.
El grup musical arriba al Teatre Principal de Malvespre per presentar un espectacle que ja ha recorregut escenaris de tot el món. De fet, Helena, les components de les Migues volen avui mateix des de Dinamarca i el dia 16 volaran cap a Mali per presentar la seva última gira.
Sí, Marta Robles, una de les membres més veteranes de les Migues, ha explicat en una entrevista al Matí que el coronavirus ha estroncat tots els plans de la banda. S'han quedat amb una gira escapçada i sense produir un nou àlbum. Tot i això, el grup barceloní ha decidit seguir el refrany "El mal temps bona cara" i han muntat un show amb cançons inèdites creades durant el confinament.
Tenemos un concierto preparado a lo grande con todos nuestros músicos, bueno, todo nuestro equipo de sonido y luces preparado para hacer un espectáculo que además es nuevo, que es un espectáculo que hemos estado preparando durante todo el confinamiento y aunque cada una estaba en su casa, sí. Pero hemos trabajado muchísimo juntas por bueno, online, ¿no? Por internet, por todas estas nuevas tecnologías que tenemos.
El concert serà especial per Robles, qui té un vincle especial amb Sabadell arran de la seva carrera a l'ESMUC, on va haver de passar moltes hores a la ciutat amb el seu tutor. El concert de les Migues serà demà dissabte a les 9 del vespre al Teatre Principal.
Doncs amb el flamenc de les Migues posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i que abans d'acomiadar vull agrair l'Helena Molist tota la feina que ha fet a la redacció d'informatius durant l'últim any. Avui és el seu últim dia, però segur, segur, segur que ens retrobem molt aviat. Bona sort, Helena, que vagi molt bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.